La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 18 de maig, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català, que avui és més guardiolista que mai. Va, comencem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui el cafè tornarà a ser el gran protagonista d'aquesta secció. Sou d'aquells i aquelles que just després de parar l'alarma ja us esteu prenent un cafè? Doncs si és que sí, quedeu-vos, perquè en uns minuts us explico el per què no ho heu de fer mai més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia portem l'actualitat del Senat als carrers de Barcelona. Barcelona, analitzarem la nova llei de vivenda i esbrinarem l'opinió de la gent. I també sabrem si creuen que el preu de l'habitatge està car o no. De tot plegat en parlarem amb el nostre expert del dia, Alejandro Fuentes Lojo, advocat expert en dret immobiliari.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
I aquest dijous a les 4 seguirem amb els debats polítics sobre les eleccions municipals del proper 28 de maig. Queda pràcticament setmana i mitja per a que els barcelonins i barcelonines triïn els seus candidats a l'alcaldia de Barcelona i els seus representants al consistori. I, per tant, aquest dijous el debat serà a 4.
Un debat a 4 que durarà tota una hora d'aquest programa en el que avui ens hi acompanyaran Joan Rodríguez, número 8 de la llista de tries per Barcelona, Max Kanner, número 14 de la llista de Barcelona en Comú, Santi González, número 5 de la llista de CUP Barcelona i Gerai Mellado, número 7 de la llista de Valents. En aquest debat electoral d'una hora, el tema principal, dividit en blocs, serà clar. Quina volen que sigui la Barcelona del futur, la que vindrà i segurament comenci a caminar tot just després del 28 de maig.
Abans de tot plegat, però, hora de preguntar-nos qui seurà avui a 3:45 al sofallit de la nostra caravana per gaudir d'una agradable conversa, Núria.
La nostra convidada d'avui és una de les veus femenines més conegudes del panorama musical espanyol, una artista completa amb la felicitat com a bandera. Estem parlant de ni més ni menys que de la cantant, compositora i productora Mercedes Trujillo, més coneguda com a Merche. Amb ella parlarem de la seva trajectòria i del seu nou projecte Después de un Tiempo.
I un dia més també acabarem programa parlant de cuina a mà d'aparellada, ens connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i parlarem també de sostenibilitat i música amb Baixa Miró.
La cuinera d'aparellada ens parlarà dels 30 anys del Sempruniana. Rafa Laguna ens recomanarà alguns videojocs de construcció i acabarem programa descobrint una nova proposta sostenible com la marca de moda regenerativa Thinking Mew, de Maria Montaner.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Merche i, a veure, és que què us he de dir? O sigui, vull dir-vos, em sobren les paraules.
Veus?
Li podria donar ara mateix la matrícula d'honor, però no ho faré perquè m'he despertat una mica guerrillero avui. Sí. Primer de tot, un 10.000 dels modelitos que em porti a totes les fotografies, sense exceptuar-ne ni un. El que potser no m'agrada tant, però, és quan aquests modelets són al 100% amb brilli-brilli. Mireu que a mi m'agrada molt el brilli-brilli, però a ella no li veig tant, no sé, per gustos colors. Després també tinc els meus dubtes sobre la seva altura. No ho he mirat ni a Wikipedia ni a Google, però tinc la sensació que no és una dona tan alta i per posar-vos un exemple com la Rosa d'Espanya.
No, sí que era alta, sí, no me l'imaginava,
sí,
jo també.
Exacte, o sigui, moltes vegades ens imaginem que una persona serà molt alta depenent de les fotografies que pengen i de vegades ens enganyen.
Clar, que ho estem dient tu i jo, que saps?
Sí,
exacte. Val.
Però el que m'agrada més és veure la seva predisposició per anar a tot arreu. I amb anar a tot arreu em refereixo a anar a tocar a més suena, perquè fàcil no deu ser posar-se la pell de cantants i artistes com, per exemple, Olivia Newton-John.
Home, un clàssic de clàssics.
Sí, sí. I dit això, deixeu-me dir un altre punt positiu. Merche és carn de telenovela llatinoamericana.
Compro molt.
Així de clar us ho dic.
Sí.
D'un Passión de Gavilanes, per exemple.
Sí, sí, això és així.
I el veredicte final, doncs, òbviament, és aprovada.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui el tema és el de buscar companys de pis. Ai. Companys i companyes de pis. Mireu, això de conviure amb gent ja és difícil de per si, no? Amb gent que coneixes normalment és més senzill. Però quan algú marxa i has de buscar una persona, aquí comencen els problemes. I dic això perquè no és comprar-te una peça de roba que potser no et convenç, no, no. És triar una persona amb la qual conviure almenys un any. I dic això perquè avui fem una entrevista, entre cometes, a una noia que està interessada en entrar en el meu pis i que no conec de res. I em fa una mica de por que els meus prejudicis m'afectin. Que ja sabeu com sóc, jo, molt així de jutjar a primera vista, i és una cosa que hauria de començar a arreglar una mica. Em poso bastant nerviós.
I què és el que odies, Andreu?
Doncs mireu, no hi ha cosa que odiï més en el món. I faig un parèntesis un moment. Si us plau, gent... Us aviso ja de bones a primeres que no és agradable el que diré a partir d'ara.
Ai, Déu
d'acord? Meu. No hi ha cosa que odiï més al món que les rates.
Ai, és que fan angonieta, eh?
I no estic parlant dels ratolins miniatura que hi ha pel metro. No, 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 no. Us estic parlant de les rates que fan més de mig pam.
Sí, fan més Rat aviat buf. Pam i mig.
Sí, sí. I a més, són gruixos, són grosses.
Sí,
Deixem-ho
sí,
anar.
Que sí, que sí.
I te les trobes pel mig del carrer. No sabeu l'angúnia i l'odi que els hi tinc amb aquests bitxos.
Sembla que ho comprem tots, això, eh?
Jo tinc fòbia.
Sí?
Jo veig una rata i em desmaio.
Ratofòbia?
Sí, sí, sí. Jo no t'ho compro, eh? A mi no em fan res.
No?
Ai, per favor.
No. La veritat.
Què et fa feliç, però?
Doncs mira, una cosa tan simple com, per exemple, que ahir em vaig fer una truita de carbassó.
Oh, que bo.
I atenció, que no va caure ni una gota en el moment crític de girar-la. O sigui, sisplau, crec que ha sigut la primera vegada que m'ha passat.
Ara, bravo.
O sigui,
bravo,
Andreu.
Jo que sóc un negat a la cuina, t'ho dic, eh? Em vaig agafar aquell moment com un moment molt feliç Mèxic. De la meva vida.
Ho vas fer amb plat?
Amb plat.
Amb plat, eh?
Sí, 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 sí.
Ben fet.
Sí, sóc una mica caguet en aquest sentit,
no,
perquè sempre tinc por de cremar-me.
Propòsit vell, què?
Doncs era fer meditació, i em vaig fer una aplicació que ja no tenia descarregada, però me la vaig tornar a descarregar i he de dir que, a banda del constipat, he dormit molt millor aquesta nit.
Veus, perquè serveixen les aplicacions?
Sí.
Propòsit nou?
Doncs bé, necessito començar a aclarir-me amb la meva agenda del cap de setmana, perquè tinc un batibull de coses que tela.
Has de destriar, eh?
Sí, perquè, clar, moltes vegades intentem arribar a tot i no podem, hem de ser realistes. Vull dir, s'han de prioritzar algunes coses.
I ja està. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Gairebé 8 minuts que passen de les 3 de la tarda, hora de preguntar-li a Núria Ros per on passa avui la cara B.
Doncs avui, per començar, us porto una d'aquelles notícies surrealistes.
Ai.
D'aquelles, saps que t'has de llegir un parell de vegades per dir, això és real, això passa, hi ha persones així al món, i per què no dir-ho, aquí ens agrada molt.
Sí, tant, sí,
perquè a vegades enriure tant de les desgràcies dels altres...
No va gens malament.
No va gens malament.
No.
L'Andreu ha saltat, directament. Una mica de teràpia podria ser.
Fa que la teva penosa vida sigui una mica més agradable.
Exacte. Sí. Per tant, us sembla bé?
Sí,
home, sí, Dani.
Doncs
tant,
així seguim. En aquest cas, el protagonista de la notícia és un home resident al Colorado, als Estats Units, del qual en desconeixem el nom, que va prendre la dolentíssima decisió d'emborratxar-se i acte seguit agafar el cotxe.
Ai, Déu meu.
I, sisplau, aturem motors un moment, perquè conduir sota els efectes de l'alcohol mai és una solució.
Mai.
Val?
No ho feu mai,
mai,
de veritat.
Mai. I si seguim desgranant els fets, doncs heu de saber que tot plegat va passar a Springfield el passat 13 de maig.
És quan... el poble del Simpson, eh?
Sí.
Sí.
Exacte, quan la policia... Mira, el que us explicaré ara... podria emetre's tranquil·lament en un capítol del Simpson.
Ai.
Val? 13 de maig, a Springfield, quan la policia d'allà doncs, va detectar un cotxe circulant a 82 km per hora en una zona que estava limitada a 40 km aproximadament. Per tant, aquí, les coses de bones a primeres no van bé.
No.
És per això que és evident que la policia doncs, va procedir aturar el vehicle. I aquí és quan arriba el clímax de la història, i és que mentre els agents s'aprovaven el cotxe des de la part del darrere, doncs van veure com el conductor, repetim, que no en sabem el nom, passava del seu seient al seient del copilot.
Perdona?
Espereu que ara ve la part sublim de la història.
Encara hi ha va més, això?
Per què va passar el lloc del copilot? Doncs per intercanviar efectivament el seu lloc amb el del seu gosset. Aquí va
com?
Posar... al volant.
El seu gos?
Sí, 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 sí. Però és que encara hi ha més.
Ai.
No, 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 no sabeu res. Val? Perquè quan els agents van arribar al vehicle, el protagonista de la història va sortir per la porta de l'acompanyant, és a dir, del copilot, i va dir molta atenció que ell no estava conduint, tot assegurant que qui conduïa era el gos.
No, no m'ho puc creure.
Això no es fa.
No m'ho puc creure.
O sigui...
culpar el teu propi gos d'això.
Sí. Em sembla
però
fatal.
Però què esperava? Esperava que li fotessin la multa al
clar,
gos?
Clar, clar.
A la cosa.
Ha arribat el moment de dir ell nunca lo haría.
Exacte.
Ai, Joan.
Exacte. I com és evident, davant els evidents signes de consum d'alcohol del protagonista de la història, els agents li van preguntar si havia begut. Sí. I ell, en comptes de desistir, dir, mira, sí, he begut, m'heu enxampat. No diré que no passa res, però almenns si hi ha tant enxampat, doncs digue-ho.
Què has de fer? Sí.
Doncs no, no, ell va optar per fugir corrents.
Ai. Val?
Però mireu si anava begut, que només va aconseguir córrer uns 20 metres i va caure al terra.
Ai, pobre.
Perquè es veu que anava molt i molt begut. I clar, quin és el desenllaç de tot plegat? Doncs que el conductor va ser arrestat i enviat a la presó i a hores d'ara s'enfronta a diversos càrrecs, com el de conducció sota la influència de l'alcohol, per si no ens havia quedat clar, també per conduir sota la suspensió del carnet. Atenció,
deia, o sigui...
un figura, un sí. Màquina, eh? Excés de velocitat i resistència a l'autoritat. Per tant, entenc o vull entendre que la propera vegada, si és que hi ha propera vegada, aquest home es pensarà dues vegades això d'agafar el cotxe begut.
Sí, clar. Sí, home.
I em pregunto a hores d'ara com es devia quedar el gos, devia al·lucinar. Primer veu que l'agafa, que el posa al seient del conductor, que després marxa corrent, que cau al terra... Una història d'aquelles que...
Clar, 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 li marxa el seu amo i fuig corrents.
Sí. Clar. També et dic, no, vull... no sé com no va xocar amb res.
Clar.
No em vull imaginar si el gos, o sigui, si el cotxe hagués estat en marxa i hagués fet
home,
el canvi.
Compte.
Aquí haguéssim lamentat
perillós,
un final,
perillós.
Sí. Però ja està, aquesta és la primera notícia i ara, com sempre, arriba el moment dels truquets del Lifestyle, avui dedicats a la beguda estrella d'aquest programa, el cafè.
Sí que som amants del cafè en aquest programa,
sí,
eh?
Molt. De fet, anava a dir-vos, també pels oients, que sóc plenament conscient que hem parlat i molt sobre el cafè en aquesta secció.
Mira, José Matosas, que s'està prenent un ara mateix.
Salut, José. Però clar, avui us explicaré una cosa, us donaré un truquet que potser encara no coneixeu
sí.
I que de ben segur servirà pel vostre dia a dia, val?
Va.
Abans de res, preguntet, com sempre, pels nostres estimats oients i també per vosaltres. És la pregunta. Són importants, aquestes preguntes. Sou d'aquells que us desperteu i de seguida, us aneu a preparar un cafè?
Moltes vegades sí, la veritat.
Sí i no. Ho faig a les vacances.
Jo no. Va, per tant, Joan Trias, el capo d'aquest programa, quan es desperta,
capo,
què fa?
Passar per la dutxa.
I després el cafè?
Sí.
Però entre que et despertes i prens el primer cafè, per tant, ha passat màxim mitja hora.
Sí, sí, exacte.
Val.
I allargues molt, mitja hora. 10 clar, minutets,
que,
no?
Sí, sí, ell jo crec que hi va... L'Andreu jo diria que hi va directe.
Sí.
O sigui, directe.
Jo estic un moment al llit i ja m'aixeco i ja me vaig a fer el cafè.
Clar, però en Joan acaba de dir no, que primer es dutxa.
Jo primer
això
dutxo,
que ha passat com a màxim
miqueta,
mitja hora des que s'ha despertat, s'ha dutxat i ha anat a prendre
sí,
el cafè.
Sí, sí, sí.
Jo sóc com en Joan, igual.
Val,
igual.
Per tant, 30 minuts, en José...
Però ja no t'ho sé d'ell.
Però no m'ho sap dir, no passa res. Però
depèn
que,
del dia.
Mira, com que estava ben un cafè ara, em va molt bé el que li explicaré.
Va.
De la mateixa manera que alguns de vosaltres heu dit, moltes persones ho fan. Val? És a dir, hi ha moltíssimes persones que tan punt apaguen el despertador o l'alarma ja es van a preparar un cafè. En el meu cas, també és així.
Mm-hmm.
I us he de dir que, segons els experts, si el que volem és que la cafeïna ens serveixi per despertar-nos, doncs prendre la primera hora del matí mai és la solució.
Mira.
Escolta'm. Això no ho havíem pas sentit abans,
no,
eh?
No.
Clar, i us preguntareu, per què?
Per què?
Doncs la raó de tot plegat... Macos, semblem una coral. Jo sempre...
Sí, així,
m'agrada, eh? No descarto... Com diré, m'agrada
la coral. La coral de la caravana.
Queda molt bé el nom, t'ho he de dir. La raó de tot plegat està en el pic de cortisol, val? Que és aquesta hormona que ens ajuda a sentir-nos espavilats i alerta, i que està, atenció al detall, en el nostre cos des de primera hora del dia. Val? Aquesta seria la part més tècnica.
I ser-hi és.
Sí.
Però una cosa és que faci cas.
No, ser-hi hi és, però s'activa a primera hora del dia,
val.
Entre d'altres franges horàries. Per això no hem de prendre cafè tan punt ens despertem. Us ho explico millor. Els experts diuen que el més ideal seria prendre el primer cafè del dia una bona estona després d'haver sortit del llit, o inclús a mig matí,
perquè és el moment quan aquesta hormona de la que us parlava decau en el nostre organisme.
Fixa't.
Val? El cos per si sol a primera hora del dia. M'explico, eh?
Sí, sí, sí.
Per ser més exactes, el més ideal de tot seria esperar que el nostre cos senti aquella sensació de gana i prendre el primer cafè del dia quan estem esmorzant, per exemple.
Val.
Val? En hores, perquè us ubiqueu una mica més, seria aproximadament cap a 9:45 del matí i 11:45. Si ens despertem, per exemple, 7:45, les 8 del matí. I ja per acabar, de rematar-vos el dia, perquè entenc que això no ho feu vosaltres, doncs que sapigueu que aquest pic de cortisol, d'aquesta hormona de la que us parlava, és molt alt també entre el migdia i la 1 de la tarda, així com també a 6:45 i 7:15. Per tant,
si ens agafa justet amb aquest programa.
Exacte. Teniu algunes franges més on es desaconsella totalment prendre cafè. Per tant, ara, quan estic a punt d'acabar aquesta secció, és el moment de fer-se un cafè, perquè ara mateix aquesta hormona no està al pic més alt del nostre cos.
Veus que bé?
Per tant, en José Matosas... Mira, en Joan, que ja demana un cafè, i José Matosas, que, mira, doncs ho ha fet bé, sense saber-ho.
Sí, sí. Perfecte, perfecte. Anem a la musiqueta?
Sí. I avui la notícia musical ens la porta Miley Cyrus. El que estem escoltant ara mateix és Hate It, un single que l'artista nord-americana va publicar fa aproximadament 2 mesos, però que tot just ahir en va llançar el seu videoclip. Un clip que és obra de Jacob Bixman, que torna a seguir aquesta línia estiuenca de la que veiem últimament a Miley Cyrus. Sabeu com el videoclip del seu èxit Flowers?
Sí.
En recorda molt a l'estiu, a Miami inclús. Doncs torna a situar, com es deia, aquesta línia estiuenca com a principal protagonista, perquè us en feu una idea, també el videoclip està agradant tant que només 24 hores després de la seva publicació ja supera 1,5 milió de reproduccions a YouTube i ha entrat directament a la llista de tendències del canal. Per tant, avui nova recomanació, si voleu mireu aquest nou videoclip de Miley Cyrus amb la cançó Hate It, i de mentre el busqueu, doncs us deixo Mella i aquest Flowers.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Joan, deixa que faci un incís.
Digue'm.
Crec que algun dia farem que plogui amb aquesta cançó. T'haig de dir, perquè ara el temps està una mica així.
Sí, sí que està una mica...
Espero que no siguem els culpables. Tot i així, tornem a la pregunta del dia i avui...
Estaria bé, que plogués, que cal.
Sí, estem en saquera, tu. Avui la pregunta del dia ha estat: creieu que el preu de l'habitatge és car o no? Aquesta ha estat la pregunta, senzilla, i el motiu pel qual preguntem això avui és perquè ahir mateix el Senat aprovava la nova llei de la vivenda on es permet a les comunitats autònomes i ajuntaments limitar el preu del lloguer, entre d'altres novetats importants pel mercat immobiliari. La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha remarcat que aquesta llei no va en contra de ningú, cito textualment, i també ha afegit ha ofert col·laboració a promotors immobiliaris i propietaris privats. Per tant, fet el context, tenim punts claus com aquesta limitació que esmentàvem ara, la penalització de pisos buits en el cas de que existeixin, i ara el pagament dels honoraris de la immobiliària els pagarà el propietari i no els llogaters, com fèiem fins a dia d'avui, no? Un breu resum seria aquest, però tot i així tenim el nostre expert del dia que ens posarà al dia de tot.
Ara.
Atents, primera pregunta, doncs, recordem que estem a Barcelona i hem preguntat a la gent dels carrers de Sants. Creieu que el preu de l'habitatge és car o no? Ens diuen això.
Sí, clar, que està car.
Jo ja tinc pis en propietat, però estic mirant per quedar-me a Barcelona i fins i tot de primera mà, d'obra nova, impossible. I de segona, doncs, també són pisos que no són gaire grans, suposo que no poden créixer a la ciutat i no m'aportaria millora sobre el que tinc.
Cada cop que m'ajunto amb les meves amigues és el tema estrella, o sigui, és inassumible. No es pot viure així, és molt preocupant.
És que hi ha de tot, hi ha que és molt car i hi ha que no és gaire car i hi ha que és gens car. És que hi ha de tot. La qüestió és trobar el que busquis o el que necessitis, penso jo.
Caríssimo, dímelo a mi. Te lo sube cada 3 anys, lo sube, no cada 2.
A Barcelona, sí, molt.
Aquí molt. Jo sóc de Berga i aquí és molt, molt car.
Molt car.
Molt, molt.
Perquè al final els sous no es compensen amb el preu de l'habitatge.
O pagues el piso o paga... o com és?
No està car, està caríssim. El metro quadrat està caríssim. Està inassequible per la majoria dels que vivim a Barcelona.
100% és car, eh?
Ara els hi exposem la nova llei de vivenda i, de fet, molts d'ells i moltes d'elles ja sabien de què anava la cosa i ens expliquen quina opinió tenen. Escoltem-ho.
Suposo que està bé. Clar, hem d'anar endavant, però bueno, sabem que els polítics guanyen i els bancs i la gent ja veu com estem. Vas al mercat i així està tot caríssim.
Home, esperem que beneficiï, no? Sobretot el tema dels llogaters. El tema dels grans tenidors és una vergonya avui en dia. I hi ha molta gent que s'està aprofitant d'aquests temes.
O sigui, entenc que és un pas endavant, però veurem a veure fins a quin punt pues, funciona, es pot aplicar i ens acaba beneficiant els llogaters.
La llei per posar un límit de la pujada de l'IPC, un 2% i el 3%. Ho veig bé, però sí que és veritat, jo, per exemple, la meva llogatera té més de 5 pisos i nosaltres paguem quasi 1.000 euros. No està en les condicions òptimes per pagar 1.000 euros. El que passa és que mires fora i dius una habitació 1.000 euros, dius, bueno, doncs tinc una casa. Llavors, no ho veig bé.
Has vist, eh? Tenim varietat, però sembla que encara hi ha més gent que vol dir la seva, Joan, perquè sempre portem més opinions i aquí estan.
Que tienen que controlar un poquito esto. Está muy descontrolado.
És més just, jo crec.
És més just, també. A mi em sembla bé, a més que ara mateix la gent s'aprofita molt de la situació, i més aquí a Barcelona, s'aprofita molt. I si tu vols llogar una casa necessites una cèdula d'habitabilitat. Jo crec que hi ha gent aquí que lloga cases sense tenir aquesta cèdula d'habitabilitat, cosa que és il·legal, i les lloga igualment. També està bé per regular aquestes lleis, crec jo.
També per controlar l'especulació, perquè és això. Hi ha empreses que tenen molta pasta, compren molts pisos, no es lloguen, puja el preu, i es controlen tot el mercat.
Ara lo que quieras, ara lo que quieran, porque total, de lo que hacen ahí no me creo nada, porque luego dicen una cosa y hacen otra.
Doncs ja ho veus.
Patapam.
I ara, òbviament, cal donar pas al...
El bonus track.
El bonus track d'avui, Joan, és d'una dona que ens fa un apunt més en tot aquest debat i escoltem què opina.
Això tampoc ho trobo bé, perquè si tu tens una cosa, tu pots voler-la pel teu fill o pel teu nebot o per qui vulguis, i potser l'has de tindre un temps buit. I aleshores resulta que si els dono la gana uns ocupes, van i s'hi posen. I això, amb això no estic d'acord. És que ara han posat que l'ocupació és cosa d'extrema dreta. I això no és veritat. L'ocupació afecta a tothom, absolutament a tothom. Vull dir, que l'extrema dreta s'ho ha agenciat per fer propaganda? D'acord, jo no estic d'acord amb això, perquè jo considero que ser l'extrema dreta no hauria d'existir, però l'ocupació afecta a tothom.
Ara sí, escoltada tota la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és Alejandro Fuentes Lojo, advocat expert en dret immobiliari. Molt bona tarda, senyor Fuentes Lojo.
Hola, molt bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Home, vostè per atendre'ns. En primer lloc, ens agradaria repassar una mica aquesta nova normativa de l'habitatge. Quins punts claus ens pot explicar?
Bueno, es tracta d'una normativa que el que intenta és imposar o establir una política d'habitatge determinada per tot l'Estat i, per tant, facultar a les administracions territorials, que són les competents en habitatge, perquè puguin fer polítiques d'habitatge més intervencionistes, no? Com és, per exemple, doncs, permetent que, si volen, en zones urbanes tensionades com Barcelona o Madrid, doncs, puguin posar límits als preus dels lloguers, no? Aquesta llei el que fa és habilitar les administracions territorials competents perquè puguin posar noves barreres en el mercat immobiliari d'habitatges. I estableix també noves obligacions pels propietaris que tenen que respectar respecte als contractes d'arrendament de més durada i també imposicions en quant a actualització de rendes. És a dir, que d'alguna forma el que estableix un règim molt més proteccionista cap al llogater d'un immoble i també, paradoxalment, també amb una persona que ocupa sense títol i contra la voluntat del propietari, també paradoxalment també se'l protegeix. No?
Uh-huh. Des del seu punt de vista, quins efectes creu que tindrà en el mercat immobiliari una llei com aquesta?
Desastrosos en el tema, jo crec que la política d'habitatge que hi ha darrere d'aquesta llei és una política totalment errònia, que és totalment desaconsellada pels màxims experts estudiosos sobre habitatge, ja que realment el que farà és contraure l'oferta, que ja és suficientment escassa, i pujar els preus. No? Realment el problema està en que per fomentar l'accés a l'habitatge no s'ha de fer a través de fomentar l'infrahabitatge o l'ocupació, sinó que s'ha de fer a través d'un major parc públic que tenim de tenir en compte que Catalunya i Espanya és un dels parcs públics més petits de tota Europa, no? I per tant el que s'ha de fer és crear més parc públic en comptes de posar les polítiques d'habitatge sobre els propietaris que realment ofereixen aquestes habitatges al mercat i per tant el que faran és treure-les del mercat si realment la seva funció social excedeix del seu dret de propietat, no?
De fet, a l'inici de la secció ho dèiem, la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, la senyora Raquel Sánchez, assegura que aquesta llei no va en contra de ningú. Vostè diria llavors que és el contrari?
Jo crec que és una llei molt, molt, molt polititzada, una llei que és un instrument polític, uh-huh. Per tant, és una llei que s'ha de mirar tècnicament, s'ha d'estudiar tècnicament i s'ha de llegir tècnicament. I per tant aquestes lectures que es donen així políticament són molt perilloses, perquè és justament el contrari. El que farà és precisament perjudicar les persones que estan en l'habitatge en comptes de beneficiar-les. Val? Perquè, un exemple molt senzill, si jo el que faig és defensar o promocionar o legalitzar l'ocupació, el que em passarà a mi és que el parc públic que jo destini a persones sense recursos, aquell parc públic no anirà a persones sense recursos, sinó a persona que ocupi abans l'habitatge. Això és un clar exemple que està passant a moltes administracions i que està perjudicant a la política d'habitatge i a les persones que no necessiten, que estan esperant perquè hi ha habitatge. No? I darrerament també amb els propietaris, doncs evidentment hi arriba un punt que si al propietari li imposes tantes traves, el que farà és, com li costarà tant treure un arrendatari, el que farà és seleccionar molt bé l'arrendatari. I, per tant, hi haurà molta gent que es quedarà fora del mercat perquè ningú els llogarà un pis perquè no tenen solvència suficient. Si a mi com a propietari, cada cop que una persona a mi em paga per fer-lo fora, haig d'esperar 2 anys, doncs probablement, la pròxima vegada que llogui, si és que llogo, hi haurà una persona que té solvència per aguantar tot aquest temps. I no me la jugaré a tenir una persona que em pagui. Això què fa? Això fa que, evidentment, crearà un mercat en el qual només podran jugar aquells que tinguin més possibles. I, per tant, molta gent quedarà fora del mercat arrendatici.
Uh-huh. Senyor Fuentes Lojo, avui els nostres testimonis en general asseguren que els preus del lloguer són desorbitats. Llavors, segons vostè, per on passaria la solució a tot plegat?
La solució a tot plegat passaria per mantenir una regulació proteccionista amb l'arrendatari, com ja teníem fins ara, arran de la reforma del 2019, que ja tenim una regulació força proteccionista perquè garanteix que almenys pugui l'arrendatari tenir dret a estar un temps mínim de 5 o 7 anys, això ja és una estabilitat, però sobretot el més rellevant, a part de tenir aquesta protecció que ja existeix sense ser que sigui desmesurada, el més important de tot és que es posi més per pública d'habitatge. I, per tant, el que s'hauria de fer és invertir més en habitatge. El que no pot ser és que la política d'habitatge i no hi hagi una inversió proporcional al problema. es parla molt d'habitatge, es fan moltes lleis, però quina és la dotació pressupostària? Pues la dotació pressupostària és mínima i és una preocupació principal, en canvi la dotació pressupostària no hi és. I per tant, la solució quina és? Doncs dedicar més recursos econòmics a part d'habitatge públic destinat a habitatge protegit. Val? I per tant, menys focs d'artifici, menys lleis d'aquest tipus i més dotació pressupostària. I per tant, preguntem als polítics per què no hi ha més dotació pressupostària per habitatge. Què passa amb tots els diners que es paga d'impostos derivats de l'habitatge? Per què aquests diners no van a les polítiques d'habitatge i no es queden allà i no sempre reinverteixen en habitatge? Per què durant tants anys s'ha privatitzat molts immobles durant les crisis i no s'ha tornat a invertir en habitatge públic? Pues, això, la solució passa per aquí. I la prova la tenim en que tenim un parc públic irrisori comparat amb la resta d'estats d'Europa. I, per tant, escolti, facin més habitatge, senyors polítics, facin més habitatge i no facin lleis demagogues per solucionar un problema.
Alejandro Fuentes Lojo, advocat expert en dret immobiliari, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la pregunta del dia. Que vagi molt bé i fins aviat.
Molt bé, gràcies a vostès. Adéu.
Dos quarts de quatre de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida que saludem a la cantant, compositora, productora musical Merche, que ens ve a presentar aquesta gira dels seus 20 anys de carrera. I a més acaba de ser concursant de Tocarà Més Suena. També ho comentarem tot plegat amb ella. Anem a publicitat, tornem de seguida a la caravana.
Ràdio Estel.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, 33 minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Moment ara de pujar ben fort el volum perquè avui ens visita als estudis una de les veus més conegudes de tot el país, Nina.
Nascuda a Cadis, la nostra convidada d'avui és una de les veus femenines més conegudes del panorama musical espanyol, una artista completa amb la felicitat com a bandera. Estem parlant de ni més ni menys que de la cantant, compositora i productora Mercedes Trujillo, més coneguda com a Merche. Des de ben petita, que la vida ja la va lligar als escenaris i al ball, amb les classes de dansa a les que la portava la seva mare. Anys més tard, però, les seves ganes de fer música la van dur a col·laborar amb l'orquestra Bahí Azul com a cantant. No va trigar gaire en fer el salt a la indústria musical llançant el que seria el seu primer àlbum i un dels seus primers èxits, No me pides más amor. Precisament aquest single la va portar al concurs Eurocanción per representar Espanya a Eurovisió el 2001 sota el sobrenom artístic Luna. Tot i quedar-se a les portes del concurs musical europeu, ja es pot dir que Merche ha sobrepassat la vintena d'anys de carrera. Uns anys plens de feina i èxits en els que ha publicat fins a 10 discs d'estudi i ha aconseguit 9 discs de plata, 7 d'or, una nominació als Grammys Latino i més de 1.400 concerts. Ara Merche torna amb un projecte molt especial després d'un tiempo, un viatge per celebrar aquestes dues dècades de trajectòria musical recordant algunes de les cançons més sonades de la seva discografia. Avui la cantant gaditana puja a la caravana per presentar-nos el seu primer avenç d'aquest projecte, el senzill Una i otra vez.
Merche, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Aquí haciendo radio.
Haciendo radio, sí. Y qué bonito lo hacéis, muchas gracias. Te escuchaba y decía, tantas cosas he hecho, Dios.
20 años son 20 años, ¿eh?
Jo, 20 años son 20 años, pero es verdad que uno echa la vista atrás y wow, cuántas cosas he vivido, cuántas experiencias, cuánta gente interesante he conocido, cuánta gente tampoco mala he conocido. Y bueno, la verdad es que esta profesión me ha dado muchas cosas bonitas y celebrar los 20 años está siendo una de las experiencias más chulas.
Merche,
Merche, ahora nos contarás todos los detalles de este proyecto tan especial después de un tiempo y de ese primer capítulo una y otra vez. Antes, pero vamos al principio de todo, a ese No me pidas más amor que ahora estamos escuchando de fondo. ¿Cómo recuerdas esos días, Merche?
Bueno, la verdad es que para mí el tener una propuesta de una discográfica, como fue el caso de Valley Music, fue una auténtica sorpresa. Yo llevaba desde muy chiquitita haciendo maquetas ahí en mi casa como podía, con mi perrita ladrando de fondo y todo eso. Y siempre me llegaba a casa la típica carta de: no estamos buscando este estilo de artista, pero no te rindas, sigue enviándonos tus canciones. Y yo pensé que iba a ser así siempre. Aunque en el fondo de mi alma había algo que me decía que algún día lo conseguiría. Y mira, hice magisterio por música, estudié en el conservatorio, me preparé por si acaso algún día me llegaba la oportunidad. Y siendo secretaria de dirección, que trabajé como 4 años como secretaria de dirección, me llegó la oportunidad al escucharme cantar en una orquesta, que la habéis mencionado antes, uh-huh, Bahía Azul, y firmé con Ballet Music y hasta hoy.
¿Dedicarse a la música es un poco esto? ¿Luchar, luchar, luchar hasta conseguirlo, hasta hacerse un nombre?
Si lo llego a saber, lo empiezo. Me hubiera quedado un achillero de secretaria.
No, pero ¿qué han implicado, sí, estos 20 años de lucha para estar donde estás?
A ver, yo no le llamaría tampoco lucha, eso sería injusto. Luchar los mineros, la gente que tiene trabajo, los albañiles que trabajan en la calle a 40 y tantos grados, eso es luchar, eso es pelear y eso es sufrir por al final llevar a su casa comida y una calidad de vida para su familia. Lo mío era un sueño que para conseguirlo y para mantenerte sobre todo necesita de que no te relajes nunca, de que estés continuamente aprendiendo, estudiando, formándote, reciclándote. Todas las profesiones realmente, cuando son longevas, tienes que estar continuamente aprendiendo técnicas nuevas y cosas nuevas y bueno, en mi caso también es así, no te puedes despistar ni un segundo. Y quizás lo especial que tenga esta profesión es que no solo depende de ti, depende de muchos factores y tú te puedes esforzar al máximo y al final no tener esa cosita de suerte que todos necesitamos, ¿no? En mi caso, afortunadamente, tuve esa oportunidad hace ya 20 años y tengo un público maravilloso que me dio la mano cuando empecé y que después de 20 años siguen estando ahí. Así que no es lucha, sí, es trabajo, pero como toda la gente cada vez que pretende llevarse en una profesión mucho tiempo, ¿no?
Ahora nos lo contaba Nina, ¿tu vocación de música, de artista, es vocacional desde pequeñita?
Sí.
Sí, ¿eh?
Desde que era una niña chiquitita. Mi madre siempre decía que yo cantaba antes de hablar. Yo tengo una hermana que tiene un par de años más que yo. Y yo cuando era muy chiquitita cantaba siempre por Marisol. Estaba todo el día en mi casa cantando "La vida es una tómbola" y la gente le decía: "Ay, qué bien cómo
no
canta".
No empieces que te sigo, ¿eh?
Tu niña, me encanta, muero por Marisol. Y por Joselito también. Entonces, yo estaba, por lo visto, estaba todo el día cantando y las vecinas y eso le decían a mi madre: "Hay que ver tu niña mayor cómo canta". Y dice: no. Es la chica que todavía apenas andaba y ya cantaba desde chica. Yo siempre me ha encantado contar historias, me ha encantado subirme al escenario y que la gente escuchara lo que tenía que decir. Siempre he tenido eso en mi corazón. También es verdad que mi felicidad nunca dependió de si lo conseguía o no.
¿No?
No.
¿De qué dependía?
Pues de tener una vida normal, de vivir como todo el mundo. A ver, yo cuando trabajaba como secretaria, como antes te decía, también ejercí como maestra unos meses. Yo era muy feliz, ¿eh? A mí no me faltaba de nada. Yo me sentía realizada, me gustaba el trabajo que hacía, me quitaba la espinita cantando en orquesta, componía mis canciones en casa para mí y los míos, mis amigos, contaba las historias de mis amigas que les gustaban un chico del cole, que les gustaban un chico del instituto, y yo era muy feliz. Yo, eso de si no me dedicase a esto es lo único que sé hacer, no. Yo sé hacer muchas cosas y si no me dedico a esto me hubiese dedicado a otras miles de cosas. No dependía de mi felicidad, pero sí que es verdad que es mi pasión. Era como, pues eso, más que un sueño, yo diría que una utopía, porque además en mi familia nadie se dedicaba a esto, en Cádiz no hay industria discográfica, era como un imposible. Pero mira, por las cosas del destino, de la vida, de Dios, como lo queramos llamar, pues tuve esa oportunidad y me aferré a ella con todas las fuerzas del mundo, porque es una lotería el poder ganarte la vida haciendo lo que más te gusta del mundo, ¿no? Que en mi caso es pues eso, hacer canciones, contar historias y disfrutar del público.
Como sabes, este fin de semana pasado se ha celebrado Eurovisión. Tú hubieras representado a España en 2001, no se pudo dar. ¿Crees que hubiera cambiado tu carrera?
A ver, yo fui allí, yo no sabía ni para qué iba. A mí me dijeron, vas a cantar en la tele. Yo no era consciente que eso era para ir a Eurovisión, sino probablemente ni siquiera ahí. En esa época yo trabajaba en Astillero como secretaria. Ni siquiera hubiera tenido la osadía de presentarme. Yo iba allí porque era una aventura. Voy a cantar una de mis canciones. De hecho, me llamaba Luna.
¿Sí?
Me llamé Amanda, que tiene todavía más delito.
¿Por qué Luna?
Luna porque siempre, no sé, la luna siempre me ha gustado, eso de la luna, las estrellas, como diría Junior. La luna siempre me ha gustado, siempre me he quedado embelesa mirándola y siempre me ha relajado mucho. Pero me decían muchas de mis amigas que era nombre de perrito. Luna, y es verdad, tengo muchos amigos que tienen perritos que se llaman Luna. Pero Amanda es peor. Yo he mandado muchas maquetas como Amanda.
¿Sí?
Muchas. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué se me ocurrió esa osadía?
No, al final, Merche.
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que todo el mundo me decía, que Merche es muy sencillo y mis apellidos son tela. Trujillo, nada sonoro. Calle Alta, tócate los pies. Llegué a pensarme, Merche High Street.
Buenísimo.
Sí, hasta que al final dije, mira, a ver, yo soy Merche, me llaman Merche desde que soy chiquitita. Es sencillo, sí. Es muy común, sí. Pero es que yo soy así también. Entonces, en realidad, me resume quién soy. Y ya cuando empezó realmente el proyecto en serio, decidí que tenía que ser Merche, que no me podía llamar de ninguna otra forma.
Oye, sigo por ese camino de Eurovisión porque en 2014 eres tú que dices que no.
Uy, qué fuerte.
¿Por qué?
Qué responsabilidad. A ver, han sido unas cuantas veces, ¿eh?
¿Sí? ¿Sido más que el 2014?
Sí. Sí,
sí, que es esa verdad que has hecho de jurado también.
También,
¿no?
Hice de jurado.
¿En Benidorm Fest o en...?
No existía el Benidorm Fest, era exacto. Como la preselección o algo así. He sido jurado. He tenido la inmensa fortuna de que me lo han ofrecido en varias ocasiones. Dos, tres, cuatro, diría yo. En el 2014 fue la última. Siempre dije que no porque no quisiera ir a Eurovisión, que me parece un escaparate maravilloso para cualquier artista, sino porque para hacer las cosas hay que hacerlas bien. Y eso te requiere llevarte 6 u 8 meses solo dedicados a Eurovisión. Entonces tenía que dejar absolutamente todo lo que yo estaba haciendo y afortunadamente he tenido una carrera donde no he parado. He dado más de 1.400 conciertos y cuando no estaba dando conciertos estaba haciendo tele y cuando no estaba haciendo promoción, entonces era abandonar todo eso para dedicar 6 u 8 meses de mi vida solo al otro, que para colmo siempre ha tenido una connotación como política. No, es como que no es justo el que gana. Entonces yo decía, no lo sé. Y la última vez, que fue como tú bien dices, en el 2014, recién había llegado mi niña. Mi niña nació en la India, entonces hacía como un mes o dos meses que la tenía conmigo y yo quería disfrutar de ella. Entonces, al revés, yo lo que en ese primer año lo que hice fue pues quitarme de trabajo y trabajar lo menos posible, hacer cosas muy escogidas para poder disfrutar de mi niña ese primer año y crear ese vínculo, ¿no? Si pa' colmo me meto en un lío como el de Eurovisión, no hubiese sido posible. Entonces prioricé a mi niña. Pero me encanta el festival, soy súper seguidora.
¿Sí? ¿Lo has visto este año?
Sí.
¿Qué opinión tienes de Blanca Paloma?
Blanca Paloma es maravillosa. Sí, es verdad que...
¿Te parece injusto que haya quedado en la posición 17?
Sí, pero también me parecía previsible.
¿Sí?
Un poquito.
¿Por qué?
Por el corte, no flamenco, porque no es flamenco, pero sí ese deje que nunca funciona en Eurovisión cada vez que lo hemos intentado. Entonces, podría ser el caso que hubiese sido que sí, porque se lo merecía, porque la canción era chulísima y ella lo hace de maravilla. Pero, bueno, el rumbo de Eurovisión, de las votaciones, de Europa, con este tipo de música tan nuestra, nunca ha sido muy favorable. Entonces era como muy arriesgado, ¿no? Podía pasar. Igual que podíamos haber ganado, Pero bueno, eso también pasa todos los años, menos el año de Chiquilu 4, que sabíamos que no íbamos a ganar. El resto de los años podíamos haber ganado cualquiera. Y ha habido algunas veces que hemos quedado en buenas posiciones, con buenas canciones y buenos artistas, y otras veces, como el caso de este año, que con buena canción y buen artista, pues nos ha tocado que nos den 5 puntos. Pues peor para ellos. Ellos se lo pierden.
Claro, si hablamos de tus inicios, Merche, estamos hablando de principios de los 2000, unos años en los que la música tenía una sonoridad muy concreta. ¿Dirías que ha cambiado mucho el panorama musical español desde entonces?
De la marinera.
Sí, ¿eh?
Del blanco al negro, ¿no? Sí, pero yo creo que esto son cosas... Imagínate que siguiéramos haciendo el pop de los 80, que lo amo con toda mi alma y que creció con él, los 90, bueno, los 70. Yo además soy de los 30, 40, imagínate. Sí. Me encanta la música negra de aquellos tiempos. Pero imagínate qué aburrimiento seguir haciendo siempre lo mismo. Mola mucho innovar, crear cosas nuevas, sonidos nuevos, tendencias nuevas. Ha cambiado mucho, sí. Yo no diría ni para peor ni para mejor. Yo diría que hay otras nuevas propuestas, otros nuevos sonidos que algunos me gustan más que otros, pero que indudablemente enriquecen la música de no de este país, sino del mundo entero, ¿no?
Claro, si hablamos de eso, de esos 2000, ¿te dificultó abrirte paso en el mundo musical, que fuera todo en medio de un boom llamado Operación Triunfo también?
Oh, eso fue muy gracioso. Mira, yo tuve la posibilidad de firmar con Vale Music, que es con quien firmé, que era una discográfica en aquel entonces independiente, que tenía artistas que tenían mucho éxito, pero no dejaba de ser una discográfica chiquitita, catalana, por cierto. Y tuve también la posibilidad de firmar con Universal, multinacional, inmensa, gigante, con 1 millón de artistas. Me daban además un pastón por aquel entonces. Y yo decía, vamos a ver, prefiero firmar con Vale, que es cabeza de ratón, que no con Universal, que voy a ser cola de león totalmente. Al mes de firma, firman ellos con Operación Triunfo y un fenómeno mediático que en la vida se ha dado ya más en España. ¿Qué te parece? Yo me quedé a cuadro. Yo dije, tierra, trágame ahora mismo, porque yo lo dejé todo. Claro, yo tenía mi contrato fijo, un sueldo muy bueno que yo cobraba. Aparte, cantaba, como te decía antes, en mi orquesta. Tenía una vida muy estable y tenía 20 y pocos años, y ya tenía mi vida completamente hecha y organizada. Entonces yo lo dejé todo para apostar por la aventura. Y la aventura resultó ser que de repente aparecieron 16 chavales que tenían un éxito rotundo, que yo recuerdo que al ser de la misma compañía iba siempre con ellos, íbamos en autobús, iban los 16 y yo llevando las maletas detrás. Llenaban los estadios. Recuerdo un concierto en el Bernabéu, que aquello era, que yo flipaba, era alucinante.
¿No has pensado nunca, Merche, Sin desprestigiar a nadie, de verdad, pero no has pensado nunca, ostras, con lo que yo me lo he currado y estos chavales que han venido a un talent show salen de aquí y tienen casi una carrera hecha?
Haber ido yo. Yo también veía los anuncios de OT. Y a mí mis amigas y la gente que sabía que yo cantaba y que... Preséntate. Y yo decía, no quiero, nunca me han gustado los concursos. Cuando he sido jurado siempre tenía ahí una dualidad importante. Nunca me han gustado los concursos porque creo que la mayoría de las veces son injustos. Entonces yo no iba a dejar mi vida para presentarme un concurso que no se sabía ni lo que era, ni cómo iba a ser, ni... No. Entonces cuando pegaron el bombazo, pues no, yo decía... Bueno, a ver, relájate, respira hondo, sigue trabajando, que ya las aguas volverán a su cauce, y si al final lo que yo contaba y mi propuesta musical era interesante para el público, aunque fuese más despacito, pero al final calaría, y afortunadamente así fue, ¿no?
Sea como sea, Merche nos ha regalado temazos con los que cantar y bailar, como este Bombón. Baila cerquita y susurra un bombón. Estamos ante una producción muy potente, sello de Merche en esa época. Como compositora, llegaste con muchísima fuerza. Al final, cuando algo nuevo rompe con esa fuerza, ¿no?, las miradas se fijan de pleno en ello. ¿Crees que tanta fuerza llegó a molestar a ciertos sectores musicales o no?
A ver, yo recuerdo con esta canción en concreto, además, que si te fijas, con mucha poca vergüenza y mucha mano izquierda, ahí hay reggaetón. Esto, fíjate, estos arreglos los hice yo, porque esta canción, prácticamente todos los arreglos están hechos en el estudio en casa, en la casa que yo tenía en aquel entonces, que era mi primer pisito que yo me compré en Madrid. Mi estudio era como un cuarto del estudio este. Una calor que pasamos horrorosa, y recuerdo yo hacer esta canción y hacerle los arreglos, y yo decía, me van a matar, porque además era el mismo disco que eras tú, que era una balada cortavena, ¿sí?, con mucha emoción y demás. Pero me apetecía abrir también. Yo tengo esos dos extremos. Soy Géminis, soy un poco Cali Arena, nunca mejor dicho, y soy de hacer baladas cortavenas, y me encanta interpretarlas y cantarlas y escribirlas.
Baladas cortavenas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Soy muy folclórica. Y después me encanta el cachondeo, me encanta disfrutar, me encanta bailar y me encanta reír y bailar a la gente, ¿no? Entonces, en el mismo disco habían canciones tan dispares como Bombón y Eras tú, ¿no? Y Eras tú fue, es una de las canciones más importantes, sin ningún lugar a duda, de toda mi carrera, pero Bombón también. Entonces, cuando yo presenté esto, era como, ¿estás segura? Y yo decía, completamente. Yo siempre he hecho, que lo digo en muchas entrevistas, artísticamente y musicalmente, lo que me ha dado la gana. Con mis aciertos y mis errores, jamás, nunca, a mí me han coartado mi libertad. Una vez solo, y menos mal que no hice caso, una vez solo me dijeron, con el famoso "Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche". Me dijeron, la canción mola mucho, el mensaje mola, pero quita esa primera frase. Y yo dije, perdona. Menos mal que no hice caso, porque han pasado 20 años prácticamente y ahí felpudo. El otro día, el otro día, ya hace tiempo, estoy tan tranquila viendo Twitter y de repente me veo, mira, Merche, que he encontrado un felpudo. "Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche". Y digo, perdona. Menos mal que no les hice caso, porque si no hubiera existido. ¿Y sabes por qué hice esa frase? Esa frase era de mi segundo disco. Porque como ellos eran tan populares, físicamente, y sus voces eran también tan populares, a mí conocían mis canciones, ya conocían Abre tu mente, ya conocían No me pidas más amor, Le deseo, pero no me conocían a mí físicamente y mi voz todavía no era tan reconocible. Entonces yo digo, ¿de qué forma? Digo, hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Para que se les quede ya grabar en la cabeza que la que canta así soy yo. Y de ahí vino esto. Menos mal que no hice caso, ¿eh?
Ahora que decías Abre tu mente, no sabes, Merche, las veces, de verdad, que he bailado yo esta canción. Aquí, que sembla això un karaoke, eh? María José Mendoza, que està ballant ritme de la música.
Es lo que te decía.
Sí, sí, sí.
De Eras tú, esa balada, el Bombón con ese corte así reggaetonero, y ahora de repente dance. Siempre he hecho lo que he querido y la gente le ha gustado.
Una música pero muy festiva, pero para un tema muy duro.
Claro. Yo tenía muy claro eso también. Cantarle a la violencia de género, no lo quería hacer, como antes te decía, cortavenas, porque ya bastante duro es el problema para encima enfatizarlo con una melodía o una música que te provoque la emoción y el llanto. Al revés, yo quería provocar completamente lo contrario, que se sale, que es terrible para toda la gente que sufre, por desgracia, violencia de cualquier tipo, pero que hay una salida. Y la salida es preciosa, porque la vida es preciosa. Entonces quise hacerla así, dance, y me fui a Estocolmo de una cosa a la otra. Fíjate, yo he recorrido el mundo entero grabando mis discos, buscando sonidos así que sean dispares y que no se parezca para nada a una canción a la otra, ¿no?
Abre tu mente, que fue un éxito, que nos hablas de la violencia de género, como nos decías ahora, y que hace mucha falta seguir hablando de ello.
Sí.
No quiero hacer comparaciones, evidentemente, ¿eh? Pero ¿en el mundo de la música es machista?
Cada vez menos. Pero no te imaginas lo que a mí me costó cuando yo tenía, imagínate, yo 20 y poco, el pelo largo rubio platino, mi minifalda, mi taconazo, y que entendiesen que era la que hacía las canciones. Eso me ha costado, pero sin exagerarte, ¿sí?, 14 o 15 años, ¿eh?
¿Se te ha cuestionado?
Muchísimo. No me creían. Siempre decían, pero venga, di la verdad, hombre. Dirá, a ver, ¿quién te hace los temas? Mira, el director musical de mi banda que lleva conmigo desde que empecé, Fidel Cordero, maravillosísimo músico, siempre me decía, Merche, otra vez. Otra vez me han dicho que yo, di la verdad, tú eres el que le hace las canciones a Merche, ¿no? Era impresionante. Era como imposible que una chica con minifalda y con tacones pudiese hacer una canción. Más corta me ponía la minifalda, más alto me ponía el tacón, más largo me dejaba el pelo y más rubia me ponía. Me daba mucha rabia. De hecho, en el disco de Abre tu mente, mi imagen era como muy agresiva visualmente. Uh-huh. Por aquel entonces, ahora ya, imagínate, ahora ya salen en bañador y no pasa absolutamente nada. Pero en aquella época, ponerte una minifalda, enseñar la barriga, era como, wow, solo sirve para eso. Esta es una que han puesto ahí para cantar la canción del verano y listo. Sí que costó, ¿eh? Pero ya de un tiempo para acá, de hace unos dos o tres días, ya no me lo preguntan. No, ya no me lo preguntan.
No, pero eso te ha hecho, en 20 años de carrera, ¿te ha hecho sentir alguna vez el famoso síndrome de la impostora? ¿Te has cuestionado tú?
No. Yo siempre he tenido muy claro quién soy, con mis defectos, con mis virtudes, con dónde tengo mis puntos fuertes, dónde flaqueo un poquito. Yo creo que siempre he tenido los pies en el suelo, siempre he sabido, como te digo, quién soy como mujer, como persona y como artista. Y nunca he pretendido ser más de lo que soy, he sido siempre muy consciente. Y cuando he tenido un momento maravilloso de mi carrera, me he creído absolutamente nada, porque simplemente consideraba que estaba haciendo bien mi trabajo y punto, ni en los momentos, porque esta carrera ya sabes cómo es, tiene es como una ola, para arriba, para abajo, para el centro, para abajo, para arriba, otra vez para... Siempre lo he tenido muy claro. En eso sí es verdad que siempre he sido mentalmente muy fuerte y siempre he pisado, y ni en los momentos bajos he creído que ya no valía, ni en los momentos arriba me he creído la mejor del mundo, para nada, siempre lo he tenido claro. Vamos a hacerlo una y otra
vez, que te rechace y me castigue. Lo hemos ido diciendo, más de dos décadas dedicadas a la música con esfuerzo y constancia. Este single, Una y otra vez, que forma parte de tu último proyecto después de un tiempo. Cuéntanos un poco, ¿qué es este proyecto?
Mira, me apetecía hacer algo diferente. 20 años no se cumplen todos los días. Yo tengo ahora 27, empecé con los 7. Uh-huh. No, quería hacer algo diferente y en vez de hacer pues las canciones de siempre, remasterizadas, que es lo que solemos hacer los artistas, o con duetos, quería hacer algo diferente. Y esto es una secuela, este es el capítulo número 1 de un proyecto que se llama Después de un tiempo. Y es como la secuela de las pelis. Cuentan, son canciones inéditas, esta es una canción inédita, pero que es la continuación de la historia del primer single de mi primer disco, que se llamó No me pidas más amor, que decía eso de que te quiero como amigo, no me pidas más amor, que no puedo darte amor. Pues 20 años después me lo encuentro, y como las cosas cambian mucho y está el panorama bastante complicado, con que respire ya me vale. Van a haber más capítulos. Este es el primero.
Sí, ¿eh?
Que se llama Una y otra vez, como digo.
¿Segundo capítulo tiene fecha ya o no?
Fecha no, porque depende de mí exclusivamente. Estoy en plena preproducción. Entre la gira de los 20 años y la promo, me está pillando ahí un poquito así complicadilla la cosa. Pero nada, en breve tendremos el capítulo 2, que hablará de Le Deseo. No sé si la recordáis, que empezaba: yo estaba con María en un bar. Uh-huh. A las dos nos gustaba el mismo chico y se lo llevó ella. Y a lo largo de estos años mucha gente me pregunta, ¿dónde está María? ¿Quién? Hay que ver María. Pues voy a contar lo que pasó con María.
Qué bien. Por cierto, ahora nos decías, esta gira de aniversario que te ha llevado de momento a Mallorca a finales de marzo, también has pasado por Murcia, hoy en Barcelona,
Castellón.
¿Cuándo?
Muy prontito.
¿Sí?
Es que no me dejan decir fechas, he dicho unas cuantas.
Pero si se te escapa así,
No me dejan, no. Después me dan fuerte.
Vaya.
Pero es verdad que en las redes sociales dentro de muy poquito empezaré a decir, porque tenemos un montonazo de fechas y el público, con toda la razón del mundo, no para decirme, pero por el amor de Dios, dila. En breve ya las empezaré a decir, pero la verdad es que es una gira súper chula. Para mí, entenderme muy fácil, en el sentido de que conocen todas las canciones. Canto pues eso, No me pidas más amor, Le deseo, Abre tu mente, Cali Arena, Si te marchas, Eras tú. Canciones que conoce todo Dios y que me lo hace muy fácil. Así que disfrutando al 1000 por 1000.
Merche, ¿me dejas terminar con un homenaje?
Por supuesto.
Me apetece mucho.
Si vuelvo a verte y te cuento lo que siento.
Y me apetece mucho preguntarte, claro, es que es difícil eso, ¿eh? ¿Qué ha sido Alex para ti? ¿Qué es Alex?
¿Qué para es? Ti? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, hay canciones que las escucho y me siguen erizando la piel, aunque las haya compuesto yo, aunque bueno. En el caso de Alex, la verdad es que me parece todavía irreal que ella no esté con nosotros. Hace un ratito hablaba con su madre. Es que la gente que lo conoció y que lo quiso, no aceptamos bajo ningún concepto que no esté ya con nosotros. Alex es una estrella preciosa, un ser de luz que
siempre estará de alguna manera.
Iluminaba,
¿no?,
todos los sitios donde iba, con un talento impresionante. Y que yo sé que él quería que le hiciese esta canción. Así que, bonito mío, aunque me emocione siempre cuando la cante, para ti con toda mi alma, que te quiero con todo mi corazón, Alex.
Y ella acudió mirando al Sal Merche. Muchísimas gracias por tu sinceridad. Felicidades por estos 20 años y por los 20 años que quedan todavía de
muchísimas
carrera.
Muchísimas gracias.
Y esta siempre será tu casa.
Muchas gracias. Gracias de corazón.